Parlem de malalties i parlem de... Bé, per malalties o algun dolor o alguna cosa. I sobretot va per vosaltres, les persones que no poden aguantar la temptació quan tenen un... Li fa mal un costat del cap, li fa mal un genoll, li fa mal a no sé on, i van a internet per veure què passa, què pot ser aquest dolor. O quan reben, doncs, un informe de l'hospital, quan van a fer-se alguna prova, i hi ha algun nom que no acaben d'enxampar, perquè hem de dir que els informes de l'hospital potser, si fossin més clars, tampoc ens empenyarien a anar cap allà, però veiem aquest nom estrany d'un què amb una terminologia hospitalària, no? Llavors no ho entenem, no hi ha ningú que ens ho expliqui i anem a internet a mirar. I amics, amigues, ho sabeu i ho sabeu també com jo. Anar a internet a mirar aquestes coses és igual a estar un pas de la tomba. Això sempre t'ho diu a l'internet. I llavors, si ets una mica hipocondria que de més, doncs patim. No és bo. De fet, s'ha fet un estudi sobre això, sobre les persones que va a internet a autodiagnosticar-se, no? I resulta que l'informe, o almenys aquesta conclusió, a mi em sembla fins i tot una mica exagerada, però diu que una de cada dues persones va a internet per autodiagnosticar-se. Bé, si ho fem per sexe, serien les dones, que tenen amb un 55% les que tindrien una tendència més àmplia a autodiagnosticar-se, i els homes estarien un 48,4%, no? Són xifres que fan una mica de... no sé, parlem d'això, més que les xifres, si són de veritat o no, si són autèntiques o podem refiar-nos de tot això, parlem del per què d'aquestes coses. Tenim al telèfon a la professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Júlia Ballester, per parlar i xerrar una mica sobre el tema. Júlia, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Júlia. Tu ets de les persones que mira de tant en tant a internet quan hi ha alguna d'aquestes paraules estranyes d'hospital. Què vol dir això? Vaig a mirar. Ho fas?
Sí, evidentment. Sí,
tots ho hem fet, eh? Veig que tots ho hem fet, eh?
Totalment. De fet, el primer que et volia comentar una mica en aquesta línia, que deies unes dades que, bueno, les dades la veritat és que veien moltíssim, no? I jo crec que encara no són del tot fiables, però jo he arribat fins i tot a veure estadístiques que el 80% de la gent busca, en algun moment ha buscat símptomes a internet de malaltia, i jo crec que segurament ens podem enfilar quasi bé al 100% traient aquella gent que potser no fa ús d'aquestes tecnologies, no?
I això, Júlia, psicològicament com es pot afectar? Perquè suposo que això va per barris, per persona, en funció si és més hipocondríac, menys, però això si tu mires en funció de què et posi, ostres, pots tenir un problema al cap que igual no has de tenir.
Clar, totalment. És que, de fet, és un problema molt gran que fem això. Una cosa està bé informar-se, rebre informació i també tenir interès nosaltres i ser proactius en la nostra salut. Al final no volem simplement anar al metge i seguir les ordres del metge, sinó que també hem de prendre consciència del perquè de les coses, que és bo, que és dolent. Per tant, cert autoconeixement, consciència i ser proactius en aquest sentit és positiu, no? Què passa? El problema és que tenir un equilibri entre informar-nos per internet sense caure en preocupacions excessives, això és el complex. Per què? Doncs perquè el sistema, no? No tenim doctor Google davant, no tenim un metge amb una experiència clínica, amb un coneixement, i al final moltes vegades, no? El que ens aporta internet, el funcionament mateix d'internet, ja fa que anem a parar a notícies que estan molt, o a informació que està molt esbiaixada. Si tu busques que tens un mal de cap, i el primer, no? Les coses que trobaràs a internet, primer si fiques mal de cap a internet és que et surten milions de cerques i quan mires les primeres doncs estan lluny de ser informacions vàlides, no? I fiables.
Bé, si mirem per zones, a Espanya, Catalunya seria, amb Euskadi i Cantàbria, seria de les zones del país d'Espanya on menys les persones van a internet a autodiagnosticar-se. Però he de dir que és veritat que tots hem mirat alguna cosa. On està el límit? Com hem de gestionar això, Júlia? Perquè és veritat que internet és una font pràcticament infinita d'informació, però com ho podem gestionar, això?
Clar, un dels primers aspectes és que la gent... Això no ho podem, o sigui, no podem ficar portes al camp. Val? Això està aquí per quedar-se, i hem d'aprendre a conviure amb això. No? De fet, els primers que s'estan trobant amb aquesta problemàtica són els metges, i això ja ha mobilitzat, no?, molt personal mèdic a intentar establir algunes orientacions per aconsellar a la gent com abordar aquest problema d'una manera més saludable. Una és prendre consciència que tot el que hi ha a internet no és una bona informació. fins i tot, no, l'exemple que ficava abans, si tu busques mal de cap i acabes a la pàgina web de l'Associació Espanyola contra el Càncer, és una pàgina web fiable amb una informació revisada per experts i molt vàlida. Però, clar, estem fent un salt molt gran, no?, d'un mal de cap anar a mirar aspectes, no?, sobre càncer. Per tant, no només el fet de consultar pàgines web amb informació vàlida és bo, sinó que això, aquest dubte, el que ens haurà de resoldre, perquè mirarà el nostre cas específicament serà el metge. Llavors, la recomanació és una miqueta, a part de que, tot i que busquem, consultem amb un professional mèdic, pels mitjans que vulguem, també tenim mitjans telemàtics avui en dia per contactar amb professionals mèdics si no volem desplaçar-nos de, no? Presencialment. Però la recomanació seria prendre més consciència, no?, de la informació que hi ha a internet, que no tot és vàlida, i anar a buscar, no?, ser més crítics i selectius amb aquesta informació. Llavors, anar a buscar fonts de pàgines oficials, no?, institucions oficials de salut, com l'Organització Mundial de la Salut, Centre de Control de Malalties, informació de les societats professionals o dels col·legis professionals de medicina, de psiquiatria, de pediatria, no? I cada cosa que llegim, sempre doncs, uns tips com molt ràpids és identificar qui és l'autor, està assignada aquesta informació, qui l'assigna, és d'algú, és un metge, quin professional és, i si ens dona el seu número de col·legiat, com dir, algú que és totalment transparent en donar-nos les seves dades, no? També si la informació està actualitzada, quan s'ha publicat això, està seguint, no?, les evidències dels últims estudis en aquest àmbit, en quines fonts s'ha basat, és algú que diu la seva opinió o està basat en unes fonts que jo puc anar a consultar aquestes fonts si calgués, no? Són potser algunes orientacions que ens poden fer de pensar a l'hora d'anar a consultar a internet quina informació veiem, sense creure que després haurem de consultar un professional mèdic sempre.
Jo ara, igual, me vengo arriba i vaig a dir una cosa. En una societat, o vaig a fer-te una pregunta, més aviat viniéndome arriba, i és el fet, en una societat sobreinformada, perquè tenim uns inputs d'informació enormes en comparació a altres dècades, per exemple, avui és una bogeria, clar, tot això no podem fer un esbiaix. Clar, no? És una qüestió que el tsunami se'ns tira cap a sobre i fins a quin punt ens falta educació, i ara parlo d'una manera genèrica, per gestionar tot això. És com darte un Ferrari sin saber conducir, a veces.
Totalment. Mira, hi ha una... darrerament, no? A mi no estic molt a favor de anar creant parauletes per cada cosa que va passar, no? Perquè tenim necessitat de ficar una paraula. Però hi ha una paraula que m'agrada, que és infoxicació, no?
O infoxicació. Ostres, no l'havia sentit. Molt xula, aquesta paraula. Infoxicació.
Molt, sí. Exacte, i parlar d'aquesta intoxicació a partir de tenir molta informació, no? Fa un joc de paraules d'ajuntar, no?, aquests dos aspectes. Clar, és moltíssima informació al nostre abast que no tenim capacitat de processar-la ni per qüestió de temps, no? Perquè si tu a Google et surten 3 milions de cerques, no? Evidentment, tu no miraràs 3 milions de cerques, tu miraràs, amb sort, les 3 o 4 primeres, o les de la primera pàgina. Llavors, és un volum d'informació que no podem assumir. I a part, encara que tinguéssim tot el temps del món, no?, per llegir tot, no tenim un coneixement per interpretar-ho, no? I aquí l'important és aquesta interpretació, que és el que fa un professional. Un professional interpreta totes les dades i et fa una valoració clínica, no? Llavors, bueno, a mi aquesta paraula m'agrada perquè no tenim aquestes habilitats. Clar, per què busquem a internet? Un, perquè és fàcil, tenim a l'abast, fem un clic i ja tenim respostes. I segon, va amb la línia del que comentaves, que és un problema, jo crec, que de la nostra societat d'avui en dia, és la baixa tolerància a la incertesa.
Sí, sí, és veritat.
No tolerem la incertesa i necessitem com respostes, encara que siguin respostes a vegades, no?, dramàtiques, excessives, catastròfiques, però volem calmar-nos ràpida, fàcilment, no?, i intentem buscar respostes, de vegades, de manera inadequada.
Doncs, escolta'm, Júlia Ballester, professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.